Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com
Bé, doncs ara continuarem amb aquest espai, però aquesta vegada amb la col·laboració de Jordi Bilbeny, com ja hem dit abans, que és poeta, escriptor, llicenciat en Filologia Catalana i professor de català, i com sabem, estudiós de l'origen i vida del gran navegant, ara sense dubtes català. Avui doncs ens endinsarem en aquest gran personatge que sembla que els catalans, no, diguem-ne, el poble, sinó més aviat que els que remenen les cireres en moltes instàncies importants del nostre país no en volen saber res. Bé, novament donem la benvinguda a Jordi Bilbeny. Hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Anem fent.
Anem, això ja és molt. Abans de començar, oi que teniu una web, que si hi ha persones que volen connectar i estar al dia de tot el
sí,
que...
Sí, aneu... la nostra web es diu istocat.com, i isto de història i cat de Catalunya, tot seguit, istocat.com.
I ja està, no?
Sí, i no sé. ja poden anar buscant informació.
Molt bé, no, perquè és que com m'ho han preguntat, doncs sí, doncs, ja està dit, i ja, si la gent que vulgui saber més coses, perquè vosaltres poseu doncs cada dia nous descobriments i noves coses, doncs podrem controlar-ho.
Bé,
quant de temps dediques a la investigació sobre Cristòfor Colom?
Tant de temps com puc.
Sí.
Ja no és ben bé sobre en Cristòfor Colom, sinó
sí, tot el
sobre
seu
la
entorn.
Història de Catalunya, la manipulació de la història per part de la censura oficial, l'ocultació per part dels organismes de poder,
sí.
I avui dia amb la col·laboració ingènua i taujana de la majoria de les nostres classes dirigents, no? Que per una mena de respecte infonamentat als nostres exterminadors, doncs accepten les seves mentides o la seva història oficial com si fos gairebé una cosa escrita directament per la divinitat amb el dit sobre els llibres, i no és així. Els llibres s'escrivien les persones, aquests passaven a les impremtes, eren supervisats pels censors de la corona, i en sortia una cosa de vegades ben estrafolària i grotesca. O sigui que la història no té res de divi, res de sagrat, sempre i quan ho interpretem com una mena de consens entre l'historiador i el censor.
Sí.
Sempre en surt un entremig.
Sí, és veritat. I és que no s'entén, no? Perquè com és que tota aquesta gent s'estima tan poc el país, la seva gent? Perquè mira que en tenim de genis. Ara hem parlat d'Ali Bei, de Domènec Badia, que molta gent no sap ni que fos català, no?
L'Ali Bei hauria acabat ja fins a les pamplines del país. Pensa que es va viure en una època en què Catalunya no disposava ni de l'estatutet d'autonomieta que ens otorguen els nostres polítics, ni d'això tenia, i per tant quan algú se li feia estret al país havia de marxar, no? Com tants i tants altres que van marxar a Amèrica, tants i tants altres que han anat marxant al llarg dels segles, perquè és un país de repressors, de reprimits, i que s'han anat acoplant a l'extermini, fent bondat, acceptant les coses, i clar, i això crea un sentiment d'ofec bastant preocupant.
I tant. Escolta, en aquesta història hi ha coses que criden l'atenció, gairebé totes, no? Però hi ha una d'elles que és la indumentària. Com anaven vestits els mariners de les caravel·les?
Bé, d'això, per saber una mica com anaven vestits la gent d'aquella època, el que cal fer és mirar els gravats. O sigui, avui dia, per saber com anaven vestits els polítics del segle XX, el que faríem seria mirar les fotos i mirar les pel·lícules i mirar algun programa de televisió. En aquella època no hi havia això. Hi ha pintures, hi ha gravats, hi ha dibuixos, doncs mirant les pintures, els debats i els dibuixos, el que es pot veure és una mica tenir la idea de com anaven. Bàsicament el que veiem són gent que van vestits bastant blanc, en alguns casos porten una faixa i molt sovint una barretina. I això és, són dels gravats del segle XVI. No és que a mi m'agradi que duguin barretina, o no és que a mi fruit de la meva distorsió ideològica per culpa d'una consciència política determinada, m'agradaria que anessin amb barretina. És que tu mires els gravats i van barretina, saps? I porten barretina, i la majoria dels pintors o dels gravadors que els plasmen ho fan d'aquesta manera perquè tothom sabia que la barretina era una típica gorra dels mariners catalans, i amb això t'estaven dient, doncs, que els que anaven amb en Colom eren catalans i la manera de pintar-ho era fent-ho amb barretina.
Ja, però la gent s'ho creu, això?
És com tot, s'ha de veure. Jo tampoc no m'ho creia fins que no vaig veure els gravats. Aleshores, el que faig, a fi i efecte, perquè a fi i efecte que la gent pugui tenir un mínim de capacitat crítica, de moviment, per entendre que això és així, doncs és reproduir els gravats en els llibres.
Exacte. Però si un vol anar a veure... En un dels teus llibres, que és, tu qüestiones totes les coses que es van dir sobre aquesta història, no? Tu mostres dibuixos o representacions d'aquestes persones amb la barretina, i fins i tot en les naus es veien les quatre barres.
Sí, doncs evidentment, no? Com que en aquests gravats no només pinten els mariners, sinó que pinten les naus, un especialista en nàutica o navegació, marineria, doncs aprofitaria les naus per veure com estan fetes, quins elements hi ha, com és el velam, com és la xàrcia. Doncs jo aprofitava això mateix per veure si aquestes naus portaven unes banderes que indiqués el país o la nació a la qual pertanyien, i evidentment les tres caraveles en una grandiosíssima majoria de gravats, quasi tots, no tots, amb algun es veu la bandera de Castella, però també hauríem després d'explicar en quines condicions es veu, doncs tots porten la bandera catalana.
Sí, o sigui que això ja és irrefutable, no? Una expedició catalana.
Bé, ja veuràs, aquí la irrefutabilitat és que un gran historiador, un entès en història d'aquesta època, em va comentar que havia observat els gravats aquests, que jo reproduïa les tres caraveles amb una bandera de tres o quatre barres vermelles, i però que ell no acabava de veure que això fos la bandera de Catalunya. O sigui que hi ha els gravats amb la bandera catalana, però els nostres historiadors continuen sense saber-hi ben bé veure la bandera de Catalunya, que en el fons és de dir, és que si és la bandera catalana, aquesta bandera de tres i quatre barres, és que o m'han enganyat o jo sóc tonto, no? I perquè hi ha com una mena de com d'orgull exagerat i desviat, no? Malaltís, d'aprendre a partir, d'anar aprenent i d'anar reconstruint el passat a partir de les noves proves i de les noves aportacions documentals, doncs fan com si aquestes aportacions no existissin i si podem continuar mantenint tota aquesta collonada de la descoberta castellana d'Amèrica amb naus castellanes i amb mariners andalusos i extremenys, saps?
Sí, però aquests que dubten d'això són d'aquí, catalans?
Sí, clar, sí.
I quina és la seva oposició a això? Perquè la bandera catalana en aquells temps podia tenir totes les barres que volguessin,
sí,
no?
Sí,
no havia, com ara que hem decidit que havia de ser de quatre.
El problema és la seva capacitat de decisió. No són a les proves. És que ells tenen les proves, però diuen, home, és el que et deia, no? És que si ara m'ho crec, potser he de canviar tots els esquemes. Millor que no m'ho cregui, i així puc seguir tranquil i explicant-ho tot tal com he vingut explicant fins ara, perquè més savi que jo no hi ha ningú. I això és una mena de comportament gairebé ritualitzat, atàvic, a la defensiva, no només dels historiadors, sinó de científics molt diversos en àmbits molt diferents del coneixement. Però en el cas que em moc jo, he topat amb aquests espècimens, no?, de gent que els hi poses l'evidència davant i fan com si no existís. Simplement és per no ampliar la seva capacitat cognitiva o de reformar el que havien après i que és mentida i adequar-ho a les noves aportacions, no? És molt més fàcil fer com si res
no volen saber.
Com si no hagués passat.
No volen saber. Com diu molta gent, no vull posar-me pedres al fetge. I així volen continuar sent ignorants perquè així no es posen de mal humor i no s'inquieten, etc.
No s'han de discutir amb ningú i tots els llibres que han escrit plens de mentides, doncs així no han de rectificar i no han de dir perdoneu, m'he equivocat.
Sí, i tu no podries donar algun nom d'aquests
llibres? No, no val la pena.
Dels llibres d'aquesta gent?
No, és que penso
no?
que no...
No els
que...
vols fer propaganda?
No, és per fer propaganda, no. Penso que ell ja prou pena tenim en el país d'estar ple de gent que no s'atreveixi a pensar que, fruit també de molts anys de no atrevir-nos a investigar, doncs jo penso que són víctimes més del muntatge i de la repressió, i no cal carregar els neulers sobre els mosquits, no? No, jo el que cal és aportar recerca, aportar documentació, aportar dades, ajudar a pensar, ajudar a contrastar la informació que tenim, i els que no vulguin fer-ho no és, i penso que no és el problema. Ells s'autoexclouen del coneixement i engreixen la pira, no, de tots els inquisidors de sempre, sí, del fanatisme i del fonamentalisme, no? Però això a mi realment me la porta ben fluixa.
Sí, Maruja, però és que ells contribueixen a que la mentida s'expandeixi, no?
Sí, però
és
no
això
és el meu
que és dolent.
No és el meu, no és, jo penso que aquest és un altre àmbit, un altre programa, ja. Si tu vols un dia has de portar dos o tres professors i que diguin el
que
opinen,
molt bé.
No? Però, i la,
sí,
meva és aportar informació, dades,
sí,
documentació, sí, sentit crític,
molt bé,
no? Interpretació textual, exegesi, tot el que convingui per
demostrar
per
que tu consideres que és la veritat.
Exacte.
I que té proves. I també en l'entrevista que et va fer el David Bassa, en el llibre Totes les preguntes sobre Cristòfor Colom, hi ha un fet molt interessant i que tu comentes, i aquest és el nom d'Amèrica, que sempre s'ha atribuït al company de l'expedició de Colom, el pilot Amerigo Vespucci.
Sí.
Però tu, que hi estàs d'acord, has tret unes altres conclusions respecte al seu cognom veritable i que ens portarà també a considerar-lo català com color.
Sí,
ens pots fer
uns
5 cèntims ràpids?
Aquest Vespucci o Vespucio o Vespuccio,
sí,
en alguns documents, uns quants, apareix amb una D. Vespucci. Vespucio. I també D apòstrof Vespucci. O sigui que sembla que han intentat camuflar un despuig, l'han castellanitzat en despuche, i després aquest despuche, o bé posant la primera D amb apòstrof, o bé italianitzant-lo, han intentat així camuflar el seu origen català, no? Però
sí,
el que sí que tenim és molta informació sobre la família dels despuig, emparentats també amb la nissaga dels Colom de Barcelona, amb els cosmògrafs catalans, estan molt ben vinculats en el tema de la mercaderia, amb el tema de les ordes militars, i clar, en el llibre jo només apunto això, caldria fer un llibre amb deteniment agafant tota l'argumentació, també el trobem a València, el trobem a Barcelona, el trobem vinculat amb els Janes i els Pinzón, en el seu testament fa unes deixes de diners amb uns quants catalans, el trobem també a Alacant, bé, és un personatge que es mou dins l'àmbit dels estats també catalans, relacionat amb la cosmografia, quan a Castella no hi ha cosmògrafs, i bé, només apuntava que podria tractar-se tranquil·lament d'algun aimeric o d'algun amèric, que la forma llatina sempre és americus o emericus. Per tant, l'Amèrica podria perfectament fer referència, podria, i dic que això són conjectures perquè caldria, com tot, no, doncs, buscar més documentació, contrastar-la i treure'n conclusions amb molt més temps i més deteniment, no? Però que d'entrada sembla que es podria tractar d'un aimeric.
O sigui, el nom el van traduir a Amèrico o Amèrica.
Sí, el nom de... ell és dels primers que cartografia tot el continent, no? Des de dalt fins a baix, en tota la costa, i ho publica els resultats dels seus viatges. I a partir d'aquí, doncs, quan se li ha de donar un nom, és el continent que ell ha cartografiat i ha reconegut i se li posa el seu nom per anomenar-lo, no? I per això ha quedat Amèrica, amb aquesta A al començament, que podia haver estat una E d'Emèrica si hagués vingut d'Emèric, però pensem que els textos llatins i no català de l'època també Emèric sovint s'escriu en va. De fet, tenim el cognom Emèric encara avui dia, que és en va.
Sí.
I del llatí també, tant més en ve com en va. Per tant, no és irreconciliable el nom català o llatí amb el fet de que Amèrica es digui Emèric en va.
Bé, doncs això és una cosa que no, jo no havia sentit mai, eh? O sigui, tu ets el primer que m'obres la porta a aquest coneixement, que trobo que és molt interessant i que l'analitzes molt bé i que em sembla també refutable, no? I ho hem anat a deixar aquí, ja hem arribat a les 5. Tu
doncs,
no pots continuar, oi que no?
Doncs No, jo, com que, bé, no sé si els nostres oïdors ho sabran, però jo estic parlant des d'un despatx d'un centre penitenciari on estic fent...
Sí, des de la presó.
Les meves, estic empresonat
per fer classe
per fer
català.
Estic fent classe, no me l'interpretin.
No, i tant, només faltaria.
Però aleshores se m'acaba d'aquí dos minuts, el temps lliure, i he de tornar a fer classes.
D'acord, fins dimecres quin?
Fins el proper primer dimecres de novembre, no?
Primer de novembre, perfecte.
Vinga,
gràcies, fins una altra. Adéu, Jordi.
Adéu.